El gall del monestir.
Comencem la tertúlia del Gall del Monestir, la tertúlia dels divendres en companyia de Rogeli Padró. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
I Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
És bon dia avui, no? No fa tant de fred, som a l'hivern i...
No, vinc corrent des de casa, camino 25 minuts
i ja està suant.
Bueno, he entrat amb calor, però de fet em fa un fred que pela.
No, però avui no tant, avui no estàvem tant. Aquest matí a 8 graus.
Sí, és qüestió d'abrigar-se, oi? Clar, que no
sí,
queda remei.
I el fred que ha fet, doncs un fred d'hivern que tampoc no era res sí. D'altre món. El que passa és que com que no hi estem acostumats...
No, quan veus aquests... quan surten els telenotícies la gent de la Cerdanya i tots aquests llocs, i Puigcerdà i tot això, que estan tan acostumats al fred, diuen, això no és res, això no és res.
Mm-hmm. Home, els que no estan tan acostumats són els del sud, per la banda d'Andalusia, Múrcia, tota la banda mediterrània, que s'han vist ara amb una cobertura d'un... Sí, una mica de blanc.
Sí, però segons quins llocs, a Sierra Nevada i aquests llocs també neva,
sí,
com diu el nom. Sí, també depèn, però clar, no és tan habitual. Clar,
i arran de mar?
Sí.
Però veus, sí. El fred de vegades beneficia alguns, per exemple. Ahir, per exemple, vaig saber d'una notícia que els agricultors catalans de baix del Maresme i d'aquí baix del Baix Llobregat i també avall, terres avall, doncs que conreen bròquils, carxofes, aquest temps, que és el temps, cols, etc. Se'ls ha triplicat el preu, per
home,
què? Perquè
a nosaltres se'ns ha triplicat el preu.
També.
Amb ells no però, se'ls ha triplicat. Ells l'han triplicat.
Bé, clar. Però a Europa, per exemple, que clar, se'ls ha quedat tot gelat, no produeixen, i llavors han hagut d'exportar molt més productes que els habituals, i llavors, clar, han aprofitat. Sí. Jo crec que està bé, a veure, a mi personalment, si he d'anar a comprar un pròquil, em fombrà, no?, que hagi de pagar-lo una mica més car, però crec que per una vegada el conreu, la feina dels pagesos es veu beneficiada, en aquest cas, per unes glaçades, per unes baixades de temperatura, i crec que s'ho mereixen. Però altres vegades que han de mal vendre el seu producte, que han conreat amb molt afany, amb molt interès i amb molta professionalitat, i l'han de mal vendre. Doncs per una vegada que guanyen algun diner o més, doncs jo ho vaig aplaudir i em va semblar molt bé, vaja. Entenc aquesta sensibilitat dels...
Ara tenien por ells, que hi haguessin glaçades i aleshores els passés el mateix que més amunt, i amb la qual cosa el negoci s'acabava. Però sembla que la cosa no arribarà a ser tan excessiva, no sé.
Ara, que esperem que torni a la normalitat, perquè clar, si te'n vas a fer la compra de la setmana i has de comprar una mica de verdura, pagar els preus que hem trobat aquesta setmana mateix, podria ser de luxe,
I arribes a casa i ho has de coure amb els llums apagats, perquè...
Sí, amb espelmes.
Amb espelmes, perquè...
O amb el foc a terra.
Em sembla que és el 100%.
Si la tradició no ens enganya i es compleix, aquesta setmana és la setmana més freda, la setmana dels barbuts, i per tant aquesta setmana entrant ja no farà tant de fred. Això és el que diu la tradició, és el que diuen els avis, el que diu... el que potser no és el que diuen els homes del temps, que també, perquè avui ja...
No, sí, també ho deien. El pronòstic d'aquesta setmana, jo crec que fil per randa el que havíem pronosticat. I amb aquesta entrada del fred del vent de llevant, que segurament ens portarà aigua entre avui i demà. De fet, ahir
fa temps que no plou, realment. Sí, és que fa molt, és veritat. No te n'adones, però passen les setmanes i fa molt que no plou.
Diu que plourà.
Ah, sí?
Aquest dematí m'han dit, sí.
A Sant Cugat?
Bé.
Encara no ho sabem.
Diu la zona nord,
Això per Girona.
No mai sí. Un pare,
sí, però la previsió plourà, és d'algun xafa que aquest cap de setmana.
Hi havia gent demà. Que ja anaven per aigües i tot.
No sé si ho detectat.
Home, jo el tinc aquí, l'he portat avui, eh?
Veus? Mira.
Ah, sí?
Sí.
Jo no l'he portat, llavors segur que plourà.
No sé si ho notat en els homes del temps i les dones del temps, a vegades hi ha un cert morbo en el desig que faci mal temps, perquè suposo que s'avorreixen molt quan fa bo i sol, tal, sí, més o menys, sempre igual, i estan desitjant que ve una cosa, i a vegades tenen més ganes que en realitat el que ve, eh? Però se'ls nota que hi ha algú especialment, com el Tomàs Molina, que sempre li ha detectat, però això canviarà radicalment, perquè sí. Sembla vindrà un temps i no sé què, perquè tal, i després al final és no tant. Però sembla que hi hagi un desig de que passi alguna cosa a la meteorològica ben parlant, perquè s'avorreixen d'anar dient sempre el mateix. Clar. No, sol aquí, sol allà, sol aquí, sol allà. Clar, és el clima mediterrani, tampoc tenim unes alteracions tan bèsties així de... són més estables, oi? Tenim hiverns benignes.
I tant, clar. Sí. Parlant d'això també, jo noto alguna vegada que també són molt prudents, sobretot els caps de setmana, i jo crec que ho fan pensant en els allotjaments,
hi ha molts negocis que en depenen,
i que molts
de la predicció.
Exacte. Llavors ells sempre són una mica prudents, perquè quan fan l'anunci cap a mitja setmana comencen llavors a aclarir alguna cosa més, però al principi de setmana i quan parlen del cap de setmana següent són molt prudents per això, perquè si no els hotelers, la gent que viu del negoci del turisme, dels desplaçaments, la gent que viu d'allotjaments, etc., doncs, o negocis comercials, de muntanya sobretot, no? Doncs, clar, o platja, segons l'època de l'any, doncs clar, aquesta gent doncs, se li tiren a sobre i diuen, ostres, no, que ens espanteu a la gent, llavors la gent ens anul·la les reserves que hem fet, no? Bé, tenen molta responsabilitat i jo crec que una mica de por, que a vegades els hi noto, no ho sé, és una percepció que...
Sí, van amb peus de plom perquè ja els havia passat això, que alguna vegada havien fet prediccions una mica...
Alarmistes.
Sí, alarmistes, i després el que passa, que finalment no arriba a passar el que havien pensat que passaria, amb la qual cosa molta gent... doncs havien dissuadit molta gent i s'havia quedat a casa pensant, ui, davant d'això no sortim. I com que no havia passat res, clar, els que tenen això que diu el Rogeli, els hotelers i tota aquesta gent, posava les mans al cap perquè hem perdut el negoci, perquè el que ja has perdut aquell cap de setmana ja no el recuperes, no? El proper és un altre dia. I tot i que ara és veritat que tenen mapes i molt precisos.
Home, ara s'ha avançat moltíssim. Clar. I és una ciència que no podem dir que sigui exacta,
no,
perquè
això
és 100% controlable, és impossible. Però i el marge d'error sí que s'ha reduït.
Ah, això mateix.
Però tot i així, doncs, aquestes coses no es poden controlar.
Home, això que diu el Rogeli, d'un dilluns a fer la predicció del cap de setmana, a vegades és una mica arriscat perquè a vegades sí que es veu molt planer, que no veus, que dius, hi ha un anticicló aquí, que no, això no es mou i que ja va per llarg. Però a vegades fas una predicció que n'esdevé negativa i després com ho arregles? I clar, és veritat, tenen molta responsabilitat.
I tant.
Sí,
perquè l'espai del temps és molt mirat. Molt, eh? Molt.
Sí.
I clar, quan el clima és sempre molt estable, que sempre sol, la gent no el mira tant perquè no hi ha novetats. En canvi, quan s'acosta alguna cosa, i a més, per això tenen tant de morbo els
Home,
del temps.
Home, si no repassem una mica què hem fet nosaltres mateixos aquesta setmana.
Sí, mira.
No, quin ha estat el nostre comportament. Saludem el Cristian Treceño, sí. Que s'acaba d'incorporar.
Bon dia.
Bon dia, Cristian. Bueno, ja saps de què estem parlant, no?
Sí.
De futbol.
Ja s'adueix.
De totes maneres, el que deies de les previsions, en una península muntanyosa és molt difícil fer previsions.
Clar, més que el pla.
Sí, hi ha zones del món que tenen la mateixa tecnologia que aquí i que et poden dir exactament a quina hora i en quin moment arribarà la tempesta o arribarà el sol o arribarà les zones del tròpic, per exemple, o de l'Índic, del tròpic. Tenen una previsió perfecta. A les 12 i 3 minuts plourà. I a les 12 i 3 minuts plou. Uh-huh. Aquí no és un tema de tecnologia, és un tema del clima que tenim.
I el relleu, que és molt variat també, no?
Clar, una península és complicada de per si, perquè conviuen molts mars al voltant. I després també el fet de ser muntanyosa ho fa més difícil. I el fet de ser clima mediterrani també ho dificulta més.
Ja ho tenim tot.
Sí. Però després hi ha zones muntanyoses, per exemple, als Estats Units, perquè tenen clima continental i és molt més fàcil. També et poden dir a tal hora, a tal moment, tal, no sé què, arriba la tempesta o arriba no sé què o arriba no sé quantos. I és una passada.
Mm. Això és com dir el... com dèiem al principi, que els meteoròlegs s'ho passen molt bé, perquè s'ho passen bé quan és variat, i aquí realment hi ha varietat.
Home,
quan,
és normal, quan... és que sí, és com dir, sí, sí. No passa res, no tens ja feina, no tens com... feina, no t'has de preocupar.
No deixa de ser una notícia, no? Allò...
Clar, és com si els periodistes no tinguessin res a explicar.
Va, no hi ha notícies, no? Com sí. Fan els periodistes d'esport. Quan no hi ha lliga, que la cosa està aturada, que no sé què, han de buscar informes coses perquè no saben, si no, no tenen, clar, el Barça no juga, no hi ha informació.
O sigui, és
informació.
Preferible que hi hagi activitat,
clar.
Sí,
clar. I explicar el que està passant, que no, no que la cosa s'instal·li en una normalitat anodina, no passa res, no podem explicar res de l'altre món.
Clar, veus els mapes i dius, mira, doncs Girona, sol, Barcelona, sol, Alacant, sol, València, sol, i Tarragona, clar, bé, tot normal, sí. No hi ha notícia.
De totes clar. Maneres, vivim en un país molt privilegiat, amb el tema meteorològic, sí, crec, sí, perquè sí, és sí. Que, o sigui... Molt. Des de Barcelona, condueixes un parell d'hores cap al nord i pots estar al mig de la neu o amb una temperatura hivernal. Condueixes 2 hores cap a baix i estàs amb una temperatura primaveral, al mar, sí, sí. Tranquil·lament fent una paella en el passeig marítim. Mm-hmm. Això no passa a molts llocs del món.
No.
I és molt xulo.
I tant, sí. I tant.
Sí, que sí. Bé, és divendres i amb aquest missatge ja...
No, és veritat, sí, sí.
No, que sí, sí.
Poca estona... Fas
sí,
un canvi
a mi m'encanta.
Extraordinari.
Mira, sí. Jo fa 2 setmanes vaig estar a Pons, que és el meu poble, i estava tot emboirat. I van estar 24 dies amb boira. Poca broma, eh? Mm. I vaig ser uns dies allò, gaudint de la boira, perquè a mi també m'agrada uns dies, no? Però després vaig baixar, com deia el Ferran, cap aquí baix...
Cristian.
Baixo,
Cristian.
Ai, Cristian, perdó. Cristian, perdona.
No passa res, Josep Maria.
I baixo cap aquí baix, escolta, tu, un sol despampanant. Dius, doncs tot és maco, i la varietat que hi ha, doncs jo crec que ens fa més esplèndids, i a més fa d'un país variat, divertit.
Ostres, i tant.
No?
I diu que Pons va anar també pels matrimonis aquests 20 dies de boira, perquè com que no es veien...
Exacte. Molt bé, sí. És un bon temps per fer canalla, eh? Sí. Està molt bé. Que sí,
jo recordo que vaig viure durant bastants anys als països nòrdics, i jo recordo que era molt avorrit agafar el cotxe, perquè al principi la natura t'aclapara, és preciós i tal, però hosti, tu, quan portes 200 quilòmetres i és tot igual, dius... Cago en la leche.
Monotonia.
No canvia. No, és molt maco, però és tot igual. En canvi, arribes aquí, és xulo anar per la carretera, veus els canvis de paisatge i... Va, ja està. Sí.
Abans comentava el Jaume, que està aquí molt atent, escoltant la tertúlia, parlava de les espelmes, no?
Sí.
Sí?
Que he hagut de comprar espelmes perquè...
Has hagut de comprar-les.
Hem canviat el sistema i ara farem espelmes en lloc d'electricitat. Perquè s'ha posat el 100% d'augment. I les declaracions que ha fet el ministre aquest Nadal, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, pescadores sí, però Río no, i es va fer tot un lío entre els pescadores. Esclar que realment... Això demostra que els que hi han posat allò que diuen de la porta giratòria, quantitat d'exministres que estan en aquestes empreses...
Les portes giratòries, que els porten
però
estan cap
per
una banda i l'altra.
Precisament, i estan perquè si no, no foten res. El que fan allà, controlar en els consells d'administració i veure les entrades i sortides de la llum i saber si això és especulatiu o no, aquesta gent no foten res. Al contrari, quan més puja, més, suposo que més quota cobren ells, no? Això realment és la llum més cara de tota Europa, eh?
És insultant. Sí, és insultant, sí. És insultant.
El que és un bé públic, com és la llum, com és l'aigua, que hauria de ser a l'abast de tothom i a uns preus assequibles, si és que hi ha d'haver preus, clar que sí, potser, segurament que sí, diguem que sí, vaja, de partida. Doncs no hi ha dret, no hi ha dret que això es passi així. I a més, aquestes diferències, no a tot arreu són els mateixos preus. L'aigua no val el mateix aquí que a Andalusia, que a Madrid, que al nord o que a Lleida. Els preus són diferents. I el que és més indignant, mira, és que avui
Ha vingut preparat, eh, el Rogeli?
Sí, 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 porta el robot.
No,
la factura.
La factura de la llum.
Sí.
És indignant. Jo he gastat aquest l'últim rebut que vaig pagar, havia consumit per valor de 23,51 euros. Sabeu quan acabo pagant? 70,72 euros.
Hòstia, doncs...
És una vergonya.
Sí. Però com tens una factura tan baixa...
No, perdona, això ja...
Perquè fa servir els filmes.
És un secret, sí, faig un... Exacte. A partir de certa hora apago els llums. Aquest dia vam apagar els llums, després explicaré l'anècdota. Però, no, a veure, el de més és que és horrorós. Potència contractada, 31 euros.
Però això és mensual, Rogeli, o bimensual?
Regulació de, i altres conceptes. Altres conceptes. 0,57, a la butxaca. Impost d'electricitat, 2,52. El lloguer dels equips, 1,65. IVA, 21%. 21%.
21%, sí, sí, clar.
12,27. Total, pamba. Però home, és horrorós, això. Però de què van aquesta gent?
I l'IVA aquest per la llum és terrible. 21% per la llum.
Home.
És una necessitat bàsica.
És una... Clar, jo consumeixo una tercera part, em cobren tot això, és horrorós, això devia ser el mes de juny o així, que no.
Però és factura mensual o bimensual, això?
Fecha de cargo 15 de setembre, és que ho fan en castellà, de 2016. No, mensual.
Sí, sí. Per part d'Endesa.
Perdó. Bimensual.
Home, saps sí. Què he pagat jo de factura de llum? Ho tinc tota elèctrica a casa, eh? Inclosa la calefacció. L'última factura ha sigut de 240 euros.
També t'ho amb deixa, tu? O...
No ho sé, no me'n recordo. Però l'última... El càrrec per energia consumida eren 60 i pico euros.
Pues mira, ja està. Ja estem
60 i pico euros fins als 200 i pico. La
que
resta
tots són... Impostos i...
Coi, doncs potència contractada, tinc gairebé 9 quilowatts, em sembla, contractats, que això és un paston.
És un abús permès?
És una presa de pèl absoluta. O sigui, el que no pot ser, nosaltres, mira, tenim sort i ho podem pagar. Però no pot ser que cada dos mesos paguis i espera la que arribarà aquest mes.
Però que ho puguis pagar no vol dir que
no, però és que aquesta factura de 240 euros és baixa.
Quan?
Perquè el que ens acostuma a arribar a l'hivern són uns 400 euros de factura. O sigui, paguem uns 200 i pico euros cada mes de llum.
Però hi comptes a Can Ninot, suposo, no?
No, jo Can Ninot no el tinc a casa.
Ja. Mm-hmm. A més, a casa tens això?
Sí, no, que ni la factura és molt més baixa perquè no tenim calefacció i tal, i a més jo quan estic al taller jo tinc sempre calor. Ja. I aleshores la calefacció la poso poc. Però de totes maneres és una brutalitat. Però nosaltres no paguem molt, eh? Vull dir, els veïns que també ho tenen tot elèctric, nosaltres vivim al centre i hi ha moltes cases que no tenen gas. I fer l'instal·lació de gas si estàs de lloguer no et surt a compte. I tots els veïns paguem, si fa una foto el mateix, eh? Pues és, no pot ser, és que no pot ser.
No pot ser, però quines reaccions i quines alternatives o quines solucions trobeu?
Mira, si en un país que hi ha la quantitat d'atur que hi ha i la quantitat de gent...
Ho hem sentit, eh, Jaume?
Sí, però en un país que hi ha la quantitat d'atur que hi ha i que hi ha hagut els problemes que hi ha hagut en els últims 7 o 8 anys, no ha sortit la gent al carrer com hauria d'haver sortit, jo crec que per la factura de la llum...
Bueno, per aquest tema i per molts altres temes.
Molts altres. Però
vull I l'aigua, déu-n'hi-do, eh? També.
Sí, no, l'aigua també,
déu-n'hi-do. Que encara és un bé més bàsic.
Sí?
Sí.
Clar, l'aigua és...
Sí, però l'aigua no pica tant. Aleshores, però hauria de ser més barata, si estic d'acord amb tu.
Clar, hi ha molts impostos.
A més, tots aquests exministres que estan aquí dins de la porta giratòria, que hi són tots, estan uns sous mínims de 6, com a mínim 6.000 euros al mes, eh? I dius, i què fan aquesta gent?
Ho paguem nosaltres, això, eh?
El
Felipe González...
Bona part del que cobren són d'aquí, segurament.
El Felipe González va tenir la barra de dir que estava en una altra companyia, sembla que era, no sé, també de llum, i va dir, me daré de baja porque me aburro. Va tenir aquesta barra de dir-ho, eh? I nosaltres li vam
pensar... Felipe González té molta barra.
Perquè cobrava 10.000 euros al mes, eh? Diu, me aburro, perquè hacemos un consejo, no sé si es ve para nada. I van dir, escolti, pues posi-ho a Creu Roja, cada mes diu que 10.000 euros a Creu Roja, no?
Clar, la reunió estava ben pagada, eh?
I al final m'ha avorrit i continua sentint, eh?
Clar.
I aleshores...
Si fos de franc, no.
Aquests justifiquen que no foten res i això encareix el rebut.
És que cobren això.
Esclar que ho incrementa, i tant.
Ho paguem nosaltres, hi hauria de constar en la factura que ha portat el Roger. Li hauria de constar això pels càrrecs directius.
Pel sou del senyor.
És que ells no cobren per el que fan al Consell d'Administració, jo estic convençut que cobren pel que han fet abans d'entrar-hi. Això està claríssim. Però ara que dèieu el tema del tràmit...
Les portes giratòries és això que deia el Jaume.
No, sí, claríssim.
La comida per lo servido.
Però el tema de l'aigua també és brutal. O sigui, jo pago una factura de l'aigua, tu que deies de Can Ninot, en un local on tinc el teatre, pago la factura de l'aigua més cara, però no comparativament, sinó quantitativament, que en una casa de 100 i escaig metres, on hi vivim 4 persones... Tenim jardí, ens dutxem, posem rentadores de 4 persones, etc. Pago més quantitat.
Per què?
Perquè és un local comercial.
Ah.
Toca't els nassos. O sigui, el fet de ser un local comercial, per més que siguis una entitat sense ànim de lucre, una activitat cultural, l'Abacus, el Corte Inglés o el que vulguis, tens els mateixos impostos. I és molt fort perquè hi ha una cosa que hi posa tram solidari a la factura dels locals comercials. I aleshores jo em vaig anar a l'empresa d'aigües i vaig dir, escolti, perdoni, em pot explicar aquesta factura d'aigua? Com pot ser que jo, amb un lavabo i una pica, i amb uns usuaris que estan de mitjana una hora a dins del meu espai, per tant, gent que va al lavabo, és que és anecdòtic, i treballant o fent activitat a Can Ninot, poder, al llarg del dia, que estem més estona, som 3... però amb un lavabo i una pica jo pago més que a casa. Diu, sí, jo ara li explico, miri, això, no sé què, el tram solidari. Dic, i això del tram solidari què és? Diu, doncs és un tram solidari que vostè paga per solidaritzar-se amb qui? Diu, no ho sé. Dic, doncs jo no vull ser solidari amb no ho sé. Clar, sí, i no t'ho pots treure. O sigui, és al·lucinant. Però vull dir...
I no has continuat preguntant?
Sí, perquè
ells
no ho saben,
tinc altra feina.
Ells mateixos no ho saben.
A veure, pots arribar a averiguar-ho, evidentment. Pots enviar una carta, pots fer no sé què, pots fer no sé quantos i tal. Però què en trauré? És a dir, el tema és, la factura de l'aigua l'he de pagar, perquè he de tenir aigua, és evident. No baixarà, perquè és que és impossible. Vull dir, jo tinc el número d'ús... I ojalà pugi, perquè voldrà dir que ingresso més. Però vull dir, uns paràmetres que no canvien i jo pago 100 i escaig euros de factura de l'aigua a Can Ninot amb un consum que no arriba als 6 euros. Els 6 euros, eh? Poca conya! Això no pot ser. És que no hi ha qui... No té sentit.
Una de les coses, una via crec que s'hauria d'estudiar i de tirar endavant és el tema de la desprivatització. I tornar al que ja havia estat en molts municipis, la municipalització d'alguns serveis. Sí que, a veure, que hi ha una certa... Dius, a veure, què passaria, però com a mínim jo crec que no hi hauria tanta gent, tipus Felipe González i tots aquests exministres que cobren aquests diners, que potser no els hauríem de mantenir. A l'Ajuntament de Sant Cugat crec que s'ho estan plantejant, crec que és en el cas, no sé si és el cas de la llum o el cas de l'aigua, crec que és el cas de l'aigua.
Aigua,
a l'aigua.
Sí, a
que s'ho estan plantejant. Home, hi ha llocs que això ja existeix i que per tant no hi ha aquest aprofitament per part de tanta de gent que no fa absolutament res, que els hem de mantenir nosaltres i que s'emporten els nostres diners, mentre que hi ha gent que no pot gaudir ni pagar aquestes factures tan importants. Aquí, mira, avui, per exemple, hi ha el tema dels trams, que jo tampoc hi entenc massa, perquè quan et mires una factura d'aquestes, però avui he sentit, abans de venir aquí a l'emissora, que avui el megawatt valia 90 euros, i que hi ha uns moments del dia en què consumir o posar la rentadora és molt més car.
Que coincideix amb les hores en què tothom està a casa. Entre les 8 del vespre i les 12 de la nit, el preu de la llum És més car.
Clar, qui es posa a cuinar, qui encén els llums, qui fa servir la rentadora a les 11 del matí? Doncs poca gent, o la gent que es queda a casa, que tampoc és tanta. A veure, una altra dada. El municipi, aquí Sant Cugat, diu que tenim un consum mitjà de 193 quilowatts. Parlo de llum ara, eh? I et diu el que tu gastes, també. Tot, recomanacions, totes i les que tu vulguis. Però al cap i a la fi, quan veus el resultat total de la factura, enganyosa i, per altra banda, abusiva, doncs et cauen per terra. Jo crec que aquí s'ha de fer alguna cosa. Aquest dia, era abans d'ahir, el dimecres, crec que hi va haver una... Bueno, a mi em va arribar a través de correus electrònics i també del WhatsApp, etc, que havien de fer una aturada de 20 minuts, em sembla.
A les 7 de la sala, no?
A les 7, exacte. A casa ho vam fer, amb les nenes que estaven per allà, bé, divertit. Amb
això, aquesta setmana?
Vam encendre els pèls.
Sí,
molt bé.
Jo deien que només una aturada de mitja hora... Els hi podria una... Esclar que sí, general de tot Espanya, esclar. Els hi podria una pèrdua monumental. Jo no ho he entès massa, això, però... Si s'apaguessin tots els llums del país durant mitja hora, la companyia no recuperaria del que ha augmentat els preus.
No, però és igual, perquè tal com ho tenen muntat, tu pares mitja hora i és igual, el rebut següent ho pagaràs, perquè com que han tingut pèrdues, està pujant el preu del megawatt. I s'ha acabat. És que és una partida molt ben muntada i a més ho han aprovat per decret llei de l'energia de no sé què, que ho fa molt més complicat de canviar, si no m'equivoco. No sóc jurista ni molt menys, però m'imagino que és molt més difícil de canviar una llei que qualsevol altre tipus d'acord. Ostres, dius, no pot ser. Però és que a més hi ha una cosa més forta encara. Estàvem mirant nosaltres de canviar d'empresa, de subministrament. I resulta que l'únic que pots canviar és el que pagues pel consum. És a dir, tu contractes Factor Energia, contracta, jo què sé, qualsevol altra empresa que subministra energia, i és igual que quan van començar les empreses de telefonia, que tu podies contractar una altra empresa que et donava un servei de trucades, però tu la quota fixa de Movistar, de Telefònica, aleshores l'havies de pagar igualment. Doncs és el mateix. I això jo suposo que anirà en un procés de canvi, perquè és que no pot ser. O sigui, el que no pot ser és que resulti que de la factura que jo tinc de 200 i pico euros, l'única cosa que puc baixar entre un 15 i un 20% hipotètic són els 60 euros que tinc de consum sobre 220. Perquè és que al final és anecdòtic el que t'estalvies, perquè t'estalviaràs igual 100 euros l'any. És l'únic que pots fer. I això no ho entenc jo, perquè tampoc entenc, per exemple, que les empreses que venen l'energia tenen un preu pactat durant tot l'any. És a dir, jo me'n vaig a una empresa d'energies renovables i sé que durant un any estaré pagant tant el quilowatt. Per què amb aquestes empreses sí i amb Endesa i amb Ener no? Quina diferència hi ha? I si aquestes empreses a mi em poden subministrar energia renovable durant tot l'any, per què les altres no? I és una cosa que no... Quan he estat fent la investigació, perquè evidentment a nosaltres és un tema que ens preocupa el tenir-ho tot elèctric, hosti, és tan kafkià que dius, és que no ho entenc. O sigui, sóc incapaç de fer-me una composició de lloc lògica i raonable sobre la situació que estem vivint. És que no...
Sí, però com que ja no... Has parlat d'un partit que es diu PP-PSOE, van junts... I, vull dir, no hi ha ningú que pugui contrarrestar, posar un govern contra les cordes i aleshores dir, escolteu, això no pot ser i tal.
I el ciutadà, el consumidor, que és qui rep?
El centre del... Dius?
No, dic el ciutadà.
El ciutadà.
El consumidor, sí. El client, que és qui rep. Jo el que a mi més em sobta és el que abans comentava el Christian, aquesta passivitat. Aquesta falta de reacció, ja no només davant d'aquests temes,
bueno,
sinó d'altres que també ens afecten, que sí, que lamentem que passin aquestes coses, que veiem aquestes imatges, però que en realitat, en el fons...
Mira, lluny de ser pro francès, aquí ens falta sang francesa.
Això sí, revolucionària?
Si jo hagués passat a França, ja estarien tots els camions a la Jonquera tallant-ho o anant cap als Camps Elisis o vés a saber què.
No, això és veritat, el que passa que són molt bèsties, també, és veritat, aquests que fan les vagues, a vegades els agricultors aquests francesos, perquè jo crec que passen una ratlla que no s'hauria de passar per molta raó que tenen, però
tens raó, això,
arriben sí. A l'agressió física. I a mi això em sembla ja...
Ho perjudiquen.
Sí, perquè aleshores arriben els agricultors catalans, que van cap amunt i porten, i no és allò que diguis, ei, aquí no passeu perquè nosaltres estem reivindicant no sé què, que estaria bé, seria una, és legítim, no? I ja està, i els altres, els catalans, els agricultors, quedarien allà aturats a la Jonquera, va, no, doncs no passem. No, no, arriben, o sigui, et buiden els camions, se'ls tiren a terra, et fan malbé la fruita, tot allò, i dius, escolta, això què és, no? Això què és?
I la policia mirant-s'ho,
Sí. I, esclar, això és un altre nivell. És
ja, dir... però sense haver d'arribar a aquestes situacions, no, aquest esperit, no, això, aquest creixen, esperit sí, de clar. Reivindicació, de protesta...
Això ho tenen.
Sí, no?
Sí, i aquí la gent està com més estabornida, no? Més...
Hi ha una cosa que jo crec que...
Perdó, aquí va durar molts anys la dictadura, I això estaborneix, I aquella cosa que et queda, que el poder és el poder i has de ser submís i tot això, i ells no els hi va durar, la Segona Guerra Mundial, va durar, els nazis van ocupar sí, bueno, poc temps,
Abans de la dictadura França. Ja portava manys aquí, també reprimits.
Bé, és que aquí n'hi ha hagut moltes dictadures,
Per això t'ho dic, vull dir que no són només els...
clar.
Jo crec que aquí a Espanya i a Catalunya hi ha un mite de que s'ha construït, que és totalment fals. O sigui, el tema de la passió ibèrica, d'aquesta rauxa i tot això, jo no la veig. Però la veig molt més a països cèltics i a països francesos, per exemple, i tal.
No creus que la gent també veu que és absolutament impossible, per més que vulguis fer-ho, solucionar. Ara surts al carrer
però, com però això perquè ens dona la gana
i anem, sí home, però ara sortim al
però
carrer
jo, mira, jo ara fer memòria ràpidament d'algun moviment així realment potent i fort dels últims anys. El que recordo així més ràpidament és quan hi va haver el no a la guerra, la guerra d'Iraq.
Sí.
Va ser un dels moviments que va treure més gent al carrer. Com més propostes i protestes es van...
Però no es va parar res,
Home, i el 15M, tu.
Ah, exacte. 15M?
Sí, sí. És més cap aquí. Sí, home, però es dilueixen. O sigui, aquí hi ha una cosa... Jo me'n recordo, quan estava a la universitat, que estava en el moviment estudiantil i tal... era brutal... Tu entraves i això després, quan jo he participat mínimament en qüestions polítiques, me n'he donat compte que és el modus operandi del país i probablement de tot arreu, Però arriba una reivindicació ciutadana des de baix i tal, i molt bé, doncs assentem-nos, fem comissions, fem una taula de negociació.
Divide i venceràs.
I no només divide i venceràs, no, és que no cal divide i venceràs, és que amb un funcionari o amb una persona que està a dalt de tot del poder, no té pressa. Amb aquest tipus de coses, No té pressa. I per tant, l'altra gent, que sí que ha de tornar a la seva vida diària per guanyar-se la vida o per treure's uns exàmens o el que sigui, o que té una durada determinada la seva vinculació, en el cas de la universitat, amb la universitat, pues, sí, té pressa per canviar les coses. Aleshores, aquest destemps en la priorització de solucionar els temes... Amb ells els hi va molt a favor, tu, tenen molt ben muntat. Però què passa? Que en aquí, si això passa, hòstia, els tornen a votar!
Clar.
I a fora, no. A fora, no. A fora hi ha democràcies molt madures que diuen, bueno, anem a provar aquest, 4 anys no funciona, és fora al carrer, tu. I un altre.
Islàndia.
I però Islàndia és un cas molt atípic, tu, són 600 i pico mil habitants.
Sí, però coita, a la que hi ha un ministre o un polític corrupte, se'n va fora a l'acte. Per la mateixa raó, a qualsevol altre lloc de Catalunya, Espanya i fins i tot de França i Anglaterra, això no passa.
Hòstia, Anglaterra bueno, i a França, déu-n'hi-do el que passa.
Bueno, però fixa't la contundència que hi va haver a Islàndia i que hi va haver amb tot el tema del capital que sonava, dels paradisos fiscals i de la gent que s'apropiava indegudament del diner públic. A fora de seguida.
Però escolteu, això és absolutament impossible.
Això que deies abans, Cristian, de que deies de que, a veure, quan anem a votar, també votem això, També votem qui després decideix quin és l'ordre o la importància de tot això que dèiem, de l'electricitat, de la privatització o desprivatització d'aquests elements tan importants, bàsics per al funcionament, sobretot de la gent més necessitada. Però tot això també ho votem i, per tant, jo crec que tots plegats hem de ser més responsables i, no, i quan anem a depositar el vot no depositem solament perquè ens cauen bé, perquè hi ha una ideologia més o menys propera, no, estem votant també això, també estem votant el rebut aquest que paguem de l'electricitat.
En aquest moment, votis a qui votis, és absolutament impossible, hi ha una involució total entre, hi ha una contuberni entre els polítics que governen ara i la justícia descaradament combinada, que és impossible. Ara ha sortit la Fundació Francisco Franco, que és una cosa indigna i immoral. És com si Alemanya hi hagués una Fundació Hitler, això. Bueno, doncs ha sortit, i el Tribunal Constitucional sembla que li acceptarà, un que ha denunciat amb un personatge, sembla que era un còmic, que compara el Franco amb Hitler. I això és causa, tu. I la Fundació ha enviat un manifest dient que és indigne perquè el senyor Franco, Francisco Franco, va ser un catòlic progressista, bueno, progressista, un pare paternalista que ajudava els espanyols i, sobretot, que era un catòlic practicant. I això s'accepta, tu. I un cantant de València ja ha sortit un any de presó perquè amb les cançons, diverses cançons que cantava, una
feia apologia, no?
Sí, no, i tornava a dir-lo del Carrero Blanco, que va ser el que va volar més en l'aire en aquest moment, que va semblar al cel d'una manera més elegant, i volumes d'aquestes, i li ha sortit un any de presó. Amb tot això, què vols fer? Quines manifestacions vols fer? I on vols anar a parar? No, és inútil, estem atanellats aquí, no hi ha forma.
Va ser el senyor Himmler que va regalar, Himmler, que va regalar gossos, especialment ensinistrats, per maltractar en les tortures els presos del franquisme. I els van portar aquí. De tota manera, sí, hi ha diferències, és clar, perquè em sembla que va ser Suïssa, que recordeu aquella una senyora que era política, que va utilitzar la targeta de crèdit per pagar, en un aeroport va comprar una presa de xocolata.
Sí.
I ho va pagar amb una targeta que era la de la feina.
La de les dietes.
Sí, la del, bé, del govern o del Parlament, o de, no recordo exactament, eh? I va pagar amb aquella, que era bé, el preu d'una presa de xocolata, no sé què devia ser, doncs 2 euros o... Sí. I va haver de plegar. Va haver de plegar perquè això es considerava corrupció, tot i que es podia dir, és una falta, és una cosa...
Aquí la corrupció és un altre nivell.
Però això, el concepte, o sigui, el que mirava no eren els diners, sinó el fet en si.
Clar.
I pel fet, no només... O sigui, és ella mateixa que va plegar.
Sí, sí.
Va plegar per ètica, per raons d'ètica. Però clar, si no hi ha ètica...
És que no es pot comparar, és una cosa absolutament...
No, no hi ha ètica, no hi ha ètica.
Diferent. El cas Gürtel, ara, aquest senyor s'ha demostrat, ho ha dit per davant, per activa i per passiva, que realment el PP tenia una comptabilitat doble. Ho ha dit d'una manera més, no sé, d'una fórmula diferent, però és claríssim.
Una comptabilitat extracomptable.
Sí.
I la Cospedal el van indemnitzar en diferido. Però s'ha demostrat que hi havia una comptabilitat doble i que érem negre. Això és claríssim. I no li passarà res en el govern, no li passarà res. Aquelles notes que va enviar el senyor Rajoy, se fuerte Luis i tal, escolta, això volia dir que hi havia un contuberni que el recolzava i que deia, vinga, calla, que de moment farem el que podrem, però et comprenc molt bé. I això, en qualsevol altre país, tot el govern hauria caigut. I tant, és que és tan immoral el que està passant, però no passarà res.
No, perquè ja els que poden
perquè
parlar...
No, perquè el judici...
Els que poden parlar...
El tribunal...
Ja els hi diuen després, escolta, tranquil, que si clar, no remous la cosa, això després tu quedaràs molt arreglat. Sí, i el senyor Barcena es quedarà arreglat.
Sí, sí.
Va, doncs ja està. Va. Si tu quedes arreglat, t'arregla la vida.
Clar.
Doncs el que deies, ui, sí, jo estiro de la manta. Però com que t'arregla la vida, ja no estires del lloc.
I davant d'això vés fent manifestacions. És que,
oficialment no consta, eh? No consta, ningú t'ha dit res. Però de cop i volta canvies de discurs, misteriosament, eh? I ja està.
Europa inclús es veu que li han cridat l'atenció per aquest jutge de la Maza, que està amb aquest noi Coma, que és el mateix que va posar a la presó a uns nois, uns titiriteros que deien a Madrid, perquè havien fet una burla, una crida, que sigui. El va posar a la presó sense cap classe de judici. I Europa s'hi ha posat dient que la justícia espanyola és ultra i que vagin en compte que això prenen decisions que són excessives. I faran què voldran. Aquest González Cobos ja ha caducat, aquest senyor. Que és el que va dir que els catalans ens movem pels diners i tal, i que era soci del PP i tota la història, aquest mandat ja li ha acabat. Quants anys, o quants mesos durarà encara? I quants judicis farà estant ell caducat com a president? Havia de canviar, ara, la part del tribunal. Estem en una situació absolutament impossible. El govern mana... I disposa...
Però això ha de tenir un final, vull dir, aquesta situació no es pot eternitzar,
no.
Ni es pot enquistar de manera que estiguem tota la
per
vida
part
així.
Nostra, com
enquistada
diu
ja ho està.
Eh?
Enquistada ja ho està.
Possiblement.
Per part nostra, com diu el Tardà, bon venir a Barcanova, només podem fer fotre el camp. De veritat,
correcte.
Només pot ser això.
Però s'ha d'operar, o sigui, el quiste s'ha d'operar.
S'ha d'estir. Sí,
sí. Jo no sé quan... Quant temps més s'aguantarà això? És que jo al·lucino, jo sé que no entenc. T'ho juro, jo no ho entenc.
Però de moment s'aguanta, tu.
El que també s'aguanten, no, es mantenen,
sí.
Perquè hi ha gent que treballa per conservar-ho, són les tradicions, algunes tradicions,
sí.
Com la de Sant Antoni Abat, que tindrem aquest diumenge.
Sí, sí.
El Rogeli, que és un especialista en el tema, ho dic perquè ara parlarem d'aquí una estona, després de l'informatiu, en parlarem de Sant Antoni Abat, de la celebració aquí a Sant Cugat, que, com m'explicava el Rogeli, parla del nostre passat, no?, de la nostra història, del que hem estat i en essència encara som, però que en aquesta modernitat en la que vivim, no sé com s'entenen aquestes celebracions. Vull dir, la gent acaba sabent a què respon, o simplement surt el diumenge a veure passar els carros, els cavalls i sense res més.
Jo crec que és un punt, allò de dir, una referència que s'ha de conèixer. Jo crec que les escoles precisament estan fent molt bona feina en aquest sentit, i les escoles sí que parlen de tradicions, sí que celebren les tradicions, i també entenen que conèixer el poble passa una miqueta per aquí també, per conèixer la història i les tradicions del nostre poble. Altra cosa és que Sant Cugat ha tingut un creixement molt important durant aquests anys i hi ha un sector molt important de la població que no ho conegui, però que hi hagi una pinzellada d'en tant en tant, en aquest cas Sant Antoni, i vegin que aquí hi ha cavalls i que corren tartarans, xurquis, i que hi havia, doncs, o que algú els hi digui, o llegeixin, que aquí hi havia hagut una tradició vinícola, pagesa, doncs, també crec que ajuda a conèixer una miqueta més qui som i d'on venim.
Tu coneixes aquesta tradició dels cavalls, els tres toms i la festa dels animals, es fa en una altra zona d'Espanya o només Catalunya?
No, tot arreu, això, sí, es fa arreu d'Espanya. Catalunya està molt arrelada, però ja Sant Cugat té més de 130 anys la tradició, eh? Vull dir, la bandera que hi havia, l'antiga bandera que ara està al museu de Sant Antoni, té 130 i escaig d'anys.
A Gràcia,
va ser dimarts.
No, però el reste, fora de Catalunya, també es fa?
Sí, també se celebra.
Sí. Sembla que va ser dimarts?
Sí, i
tant. Que era dimarts, que jo vaig anar, organitzaven a la Bolera, perquè després es veu que hi havia una missa.
Primer una missa, sí.
Sí, era dimarts, oi, em sembla?
Dimarts,
sí. El dia de Sant Antoni, no?
Sí, exacte, i després hi havia un esmorzar, al qual em van convidar i vaig anar a l'esmorzar aquest, i puc constatar que de tota la gent que hi havia com unes 70 persones, la mitjana, per no dir gairebé la totalitat, era no gran, bastant gran. No, era bastant gran, era molt gran, i deien cada any hi ha menys gent, lògicament, per raons biològiques.
Sí, sí, sí.
No hi havia nens, eh? Ni nens, bé, els nens han d'estar a l'escola, però en tot cas no hi havia tampoc ni gent jove ni res.
Més jove també treballant un dimarts
al matí. Sí, clar, però clar, si les tradicions són això, dius...
Clar, jo crec que aquí la base està, o l'importància està en que això es doni a conèixer i se'n parli ja en edats més infantils, digue-li escola, com deia abans. A Cerdanyola, per exemple, fan els tres tombs per infants, està molt bé. Hi ha els banderers infantils, per exemple, impliquen les escoles,
maco,
i
sí.
Totes les escoles tenen representació en la rua, en la cavalcada. Jo em prendria nota.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, que tingueu bon cap de setmana i una bona rua dels Tres Tombs.
Igualment.
Diumenge, veure-ho, no?
I tant.
Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.